Tot costa.
A part de fer-hi la feina que no va saber fer al Madrid, avui Albacete i el Barça necessita retrobar-se amb la punteria i estalviar-se tant desgast com sigui possible. Segurament una cosa portarà l'altra.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
D'aquest dimarts 3 de febrer de 2026, vespre nit de Copa, vespre nit d'Albacete-Barça. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
El dia en què Joan Laporta, a més, ha anunciat que convoca les eleccions dilluns vinent, és a dir, dilluns vinent dimiteix ell i part de la junta directiva per poder-se presentar a la reelecció de les eleccions al Barça el 15 de març. Laporta, aquí, per cert, ha buidat el pap. Un dia més sobre el Madrid i els arbitratges. De seguida el sentirem. També el president del Barça ha confirmat que en una acció conjunta amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat presentaran candidatura perquè el Camp Nou pugui acollir la final de la Champions del 2029. Això ja ho havíem explicat a l'octubre. I la final del Mundial del Futbol del 2030, que ahir també la Ruta ens explicava que Collboni ho havia dit a la gala de Mundo Deportivo.
Se li ha girat feina al Camp Nou, o al futur Camp Nou, quan estigui acabat. I avui ho comentarem amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor David Escudé.
I ja sabeu que a les 9 el Barça juga al Carlos Belmonte al partit de quarts de final de la Copa del Rei, a veure, contra l'Albacete, i a veure si a diferència del de vuitens i el de setzens, avui el partit comença puntual. Aquest cop sí, a les 9 del vespre, al Belmonte. No, aquí va jugar el Madrid i no hi va haver problema, per tant, és cert que abans ha jugat contra rivals que feia temps que no veien un equip gran al seu estadi.
Bé, ara de seguida anirem cap al Carlos Belmonte, allà hi sona el Ricard Torquemada i el Bernat Soler, a veure si fa cosa, si la cosa pinta puntual i sobretot si la cosa pinta freda, perquè crec que el Albacete avui fa rasqueta.
Per cert, que Rafinha no ha viatjat tal com estava previst.
I la Min sí.
La ment tal com estava, però sí que ha viatjat. I ara estarem pendents, de seguida que sigui oficial, l'11 de Hansi Flick per jugar contra l'Albacete. Us explicarem si hi és en ell la ment llamal o no. Sobre la jornada de Lliga, el temps de revisió del Comitè Tècnic d'Àrbitres, aquell informe que apareix entre setmana, cada dimarts, de fet, després de la jornada, exacte, ha admès una errada contra el Girona en una entrada de Colombato sobre Benat que hauria d'haver estat vermella a parer del comitè. Hauria condicionat el partit perquè va ser al minut 2 i recordem que el Girona va acabar perdent aquell partit, doncs sí. No li hauria anat malament jugar contra 10.
Precisament, per ser al minut 2 i perquè Benat no hi va donar o no s'hi va recrear gaire, segurament l'àrbitre i el VAR van decidir que no calia revisar-ho, que no calia canviar la decisió. També et dic que si el següent que ens han dit és que l'expulsió de Sant Mamés, l'expulsió de Brais Méndez estava ben assenyalada, bé, el temps de revisió se'l podrien guardar ja.
I ahir es va tancar el mercat amb l'opció de la cessió de Ramon Terrats al Getafe, que hi va ser fins última hora. Finalment no s'ha fet. Ramon Terrats continua a l'Espanyol. De fet, el president del club madrileny, Ángel Torres, va dir que ho tenien acordat amb el Villarreal i amb el jugador, però que l'Espanyol havia estat qui s'havia negat. Doncs avui els representants del migcampista han negat categòricament que el jugador intervingués per tornar al Getafe. Recordem que Terrats és jugador cedit pel Villarreal aquí a l'Espanyol amb una opció de compra a final de temporada i que no està tenint gaire protagonisme fins al moment.
El Marcos García ens explicarà exactament com ha anat aquest ball de final de mercat que ha tingut com a protagonista, se suposa, que involuntari Ramon Terrats.
Encara en futbol, la portera del Badalona Women, Antonia Canales, s'ha lesionat greument al lligament creuat anterior del genoll esquerre. Diu adeu a la temporada. Canales, de 23 anys, disputava la primera temporada amb el Badalona, on hi va arribar aquest estiu passat, i ja sabem que, en el cas de les jugadores de futbol, els creuats són, doncs això, una plaga gairebé. Bàsquet. En joc tenim la penya, que està jugant a la pista del al Würzburg alemany, des d'ara a les 7 del vespre. És la tercera jornada del top 16 de la Champions FIBA i ara mateix la penya guanya de 5-2-7. Encara el primer quart aquest partit, tot just com us deia, acaba de començar. Minut 3 d'aquest primer quart.
La penya havia guanyat els dos partits anteriors, per tant, guanyar avui seria encara un pas més cap a la següent fase, cap al play-off de quarts de final.
Sí, l'objectiu és passar com a primers de grup. Per cert que la penya anuncia la rescissió del segon jugador més car de la plantilla, Sam Dekker, oficialment per problemes d'espatlla, en realitat per baix rendiment. I encara en bàsquet, el Barça rep a 8:45 el Fenerbahçe turc en partit de la 26a jornada de l'Eurolliga. El conjunt d'Istanbul és el vigent campió de la competició.
I el líder de la temporada actual, a més de tenir l'encant de ser el retrobament anual amb Sarunas Jacikevičius. Abans d'acabar el Tot Costa i abans que arrenqui la transmissió que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio, saludarem l'Ernest Macià al Palau Blaugrana.
En waterpolo, la selecció espanyola femenina ha guanyat França a l'europeu, que s'està fent a Portugal. Dimecres jugarà contra Croàcia pel cinquè lloc. Recordem que la selecció espanyola va quedar fora de les semifinals. I ahir recordaràs que entrevistàvem el patinador sobre gel Tomàs Guarino, perquè no podia usar la música amb la que havia preparat el seu concurs als Jocs de Milà, Cortina d'Ampezzo, que comença en dijous. Doncs bé, finalment està a punt d'aconseguir el vistiplau d'Universal Studios per poder usar tres músiques de les pel·lícules dels Minions pel programa curt. En té dues d'aprovades, falta la tercera. Ja ho té, gairebé, diríem.
Sí, home, però si no li aproven la tercera, li foten en l'aire el programa igualment.
Bé, però és a punt d'aconseguir-les, està ja la cosa en camí. Ja s'ha desbloquejat l'assumpte.
Si s'esperen gaire, els jocs comencen divendres, senyors d'Universal Studios.
En futbol sala, els Minions.
Haig de dir que... Ja em perdonarà el Tomàs Guarino, tan sideral per això, no sé si val la pena.
En tot cas, si no té prevista, recordem una alternativa, un pla B, per si no li aprovéssim finalment. En futbol sala, el Valdepeñas serà el rival del Barça als quarts de final de la Copa d'Espanya, després del sorteig que s'ha fet aquest migdia. La Copa d'Espanya jugarà a Granada del 19 al 22 de març. I acabem amb motor, amb motos concretament, perquè Marc Márquez ha liderat la primera de les tres jornades de testos oficials de MotoGP que es fan al circuit de Sepang, a Malàisia. Marc Márquez, que ha tornat a pilotar el prototip de curses de Ducati 121 dies després de la lesió que va tenir el mes d'octubre.
Ja ha dit que anava una mica rígid al matí, però que a la tarda ja s'ha trobat millor, com ho testimonia el millor crono que ha fet per davant de Dijan Antonio i de dos catalans més de la graella, el seu germà Àlex i Maverick Viñales. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem si veieu risc en el partit d'avui a Albacete. Veieu risc en el partit d'avui a Albacete? Sí, hi va caure el Madrid. No, és un segona, són les dues opcions. Si veieu risc, sí o no, en aquest partit, si és aquells que considero partit trampa, si us fa por, aquí va caure el Madrid, com dèiem, en la primera opció, o no, és un segona divisió i el Barça ja ha demostrat que es pren seriosament aquests partits, doncs expliqueu-nos quines són les vostres sensacions prèvies a aquest partit.
Des d'ara i fins les 8, avui en versió de butxaca, en versió taloners de la TDT de l'Albacete-Barça. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
De seguida marxem cap al Carlos Belmonte d'Albacete. Abans, però...
Tot costa una dècada.
Tercer intent. Pep, tot costa.
Em sentiu ara?
Ara et sentim.
Sí. Menys mal. La pressió és la pressió dels primers dies, eh? Bueno, enhorabona i per molts èxits. Que us escolti molta gent.
Agrair-te, Pep, que hagis acceptat ser aquí a la primera setmana del Tot Costa, que hem posat bàsicament en honor a tu. La frase que més has repetit probablement en sala de premsa, i ja veus que has posat de moda això de sortir de la zona de confort.
Sí. Sí, exacte. Vosaltres heu mullat, ara us vull veure, ara. Tant de bo vagi bé. Amb aquests col·laboradors que tenim no sé si funcionarà massa bé, però vaja, en qualsevol cas sobre funcionarà.
Això va per tu, Marcos.
Ah, no, va per tu, Lu.
Tot costa una dècada.
Pep Guardiola, un dels megacracks que han passat pel Tot Costa en aquests 10 anys de programa, i un home que ens va bé avui que hi ha partit de Copa contra un rival en teoria inferior, però que sabia trobar punyals en els extrems de la Cultural Leonesa i que posava el seu equip en guàrdia abans d'un partit que semblava guanyat abans de començar. Marxem cap al Bazar.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on an all night. It's like a type of alchemy. Introduce me.
Avui el Salva Pou ha volgut arrencar amb Olivia Dean, guanyadora del Grammy a l'artista revelació. Que ho han donat, això, fa poc. Aquest cap de setmana, pot ser? Ah, el diumenge a la nit, molt bé. Bé, no, no tenia el gust, però sona prou bé. Has triat coses pitjors. El Carlos...
Això és la teva manera d'elogiar Salva Pou, no?
Sempre,
has triat coses pitjors.
Ell estava sentint amb el cap, perquè ell ja sap... Com els grans esportistes, Salva Pou sap quan encerta i quan no. Mm. El Carlos Belmonte d'Albacete, ja hi tenim l'avançada de la TDT. Ricard Torquemada, Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què, fa fred o què?
Déu-n'hi-do.
Sí, eh?
Mira, ara ho estàvem comprovant, són 6 graus, però, segons ens indica la nostra central meteorològica, la sensació tèrmica és de 2 graus. Jo no tinc la sensació que faci tan fred, però...
Venim de Praga.
Sí, és el que anava a dir, 2 graus, a Praga estàveu per sota d'això, no?
Sí, amb banyador, aquí.
Praga 5 sota 0, aquí, efectivament.
El calorós de la parella és Ricard Torquemada, oi?
Bé, el fredolic de la parella és Bernat Soler, ja, segur. Sí. El Ricard també s'abriga, però...
Sí, jo crec que aquí, si el Ricard porta gorro i buf, és que la cosa és extrema.
Sí, sí, jo no, perquè al mes de maig puc anar, tal com has descrit, sí, sí. Però sí, sí, fa fred, és el fred manxec, és un fred sec, amb ratxes d'aire també, de vent, que el fan encara més intens, però, en fi, res que no hagin viscut els jugadors del Barça en alguna altra eliminatòria d'aquestes típiques de Copa del Rei de principis d'any.
I aquest cop sí, el partit començarà puntual, com ho veieu?
Home, bona pregunta. És que els altres dies tampoc no vam saber-ho.
No ho intuïem a aquesta hora, no?
Exacte.
Estàvem bastant tranquils.
Era difícil.
Sí. A mi m'ha sorprès que és veritat que fa molts anys que el Barça no visita el Carlos Belmonte. De fet, va ser el desembre del 2004, és a dir que anem camí dels 22 anys. Però m'ha sorprès l'enorme expectació que, no sé, per dir-te alguna cosa, 3 hores abans ja hi havia als voltants de l'estadi milers i milers de persones ja posades, com si fos la cavalcada de Reis, perquè estan envoltades amb tanques als carrers adjacents, perquè serà per on arribaran els autocars, especialment el del Barça, i gent ja fent guàrdia, doncs, des de fa molta estona, policia per tot arreu, carrers tallats, en fi, com si fos una miqueta el típic partit aquell del Barça contra un equip de segona ref, que no haurien somiat mai rebre el Barça, però clar, és veritat que l'Albacete fa molts anys que no és la primera divisió i que per tant això de veure el Madrid i el Barça en tan poc temps, doncs segurament és novetat, però ho estan vivint amb moltíssima expectació.
És que fa més de 20 anys que l'Albacete no és la primera divisió i per tant ho estan vivint, com explica el Bernat, que ho estan vivint amb aquesta algarabia pròpia d'un equip que no ha estat gairebé mai al futbol d'elit. Més enllà d'aquest entusiasme al voltant del partit, Ricard, m'imagino que t'has estudiat de manera més o menys profunda aquest Albacete. De l'eliminatòria contra el Madrid ens va quedar sobretot el nom de Jefté, el vigolejador. Sí. Alguna cosa que et faci desconfiar de l'equip manxec? Esperes
una mica oberta aviam l'equip d'avui, perquè ell va fer gairebé equip de Lliga i equip de Copa aquella setmana contra el Madrid i hem de veure si torna a repetir-ho.
És veritat que els ha canviat una mica la panoràmica, perquè aleshores l'Albacete fregava el descens. Ara ha guanyat 3 partits seguits i per dir-ho així està en zona tranquil·la. No sé si això pot alterar el pla de setmana, per dir-ho així.
Sí, podria podria ser, també podria ser que l'equip que ha començat a sumar victòries a la segona divisió ara mirin cap amunt, perquè a la segona entre el play-off i el descens no hi ha gaire marge. Vull dir que una mica a l'expectativa de veure si ajunta o barreja l'equip de Copa amb l'equip de Lliga, acaba de tancar el mercat d'hivern, també han marxat alguns futbolistes, n'han arribat de nous. Bé, som a l'inici de la baixada de la temporada i, per tant, l'entrenador que vau entrevistar al Tot Gira, em sembla?
Sí, al Tot Gira, al David. Sí, sí.
Doncs,
Alberto González, oi?
Alberto González, que havia tingut el Fermín al Linares, no?
Sí, ara l'escoltarem, de fet.
Ha de prendre mesures respecte a això. Tot i això, les plantilles de segona divisió ja són plantilles competitives, eh? Ho vam veure també contra el Racing, que no va actuar l'equip titular, que van aparèixer els jugadors més importants als últims minuts i que va aguantar estoicament, defensivament. Sí que m'imagino un Albacete a remolc, un equip que acostuma a jugar amb tres centrals i, per tant, amb línia de cinc avui, i que veurem si futbolistes claus com Agus Medina, veure Jefté, que va aixecar el vol després de l'eliminatòria, si són titulars, si apareixen a la segona part, també és una altra opció, tenir futbolistes d'aquest perfil, tant Flick com Alberto, perquè a la segona part puguin aparèixer en els moments decisius del partit.
A mi se'm fa complicat imaginar-me que un equip com l'Albacete, que no és ni de bon tros dels punters de segona divisió, tot i aquesta categoria on, com ara comentava, els punts són relatius, pugui en una mateixa edició de la Copa carregar-se el Celta, el Madrid i ara el Barça. És a dir, jo crec que dos encara i un al Madrid, doncs mira, passa un cop cada 20 anys, però a sobre avui podem amb un Barça que bé, amb l'equip, amb la plantilla pràcticament tota del primer equip, sí, sí, que a més acostuma a jugar bastant endollat, que Flick no perdona ni una competició, que farà jugar el porter titular habitual. En fi, se'm fa molt difícil imaginar-me, el futbol és com és, que avui hi hagi nova sorpresa aquí al Belmonte.
Sí, sí, el que no pot dir el Barça, ho comentàvem ahir amb Andrés Iniesta, és que no estigui avisat, és a dir, si avui acaba eliminat, que jo, com el Barrat, no m'imagino en quin escenari passa això, però és futbol, no serà perquè no estigui advertit. Més enllà del que ja sabem, Pedri, Rafinha a Barcelona, Joan García titular, Lamine a la convocatòria, hi ha alguna cosa que us imagineu que veieu amb claredat de cara a l'11 que sabrem d'aquí una estona?
Que no hi hagi gaire rotacions, no? O sigui, em sorprendria que Flick, després d'haver...
Sí, per exemple, per posar el termòmetre, crec que tots coincidim que avui jugarà Bernal. Tu t'imagines De Jong a l'11?
Jo crec que aquí no. O sigui, jo crec que la banqueta, i si ha de sortir a l'última mitja hora com a Guadalajara, ja sortirà.
Clar, el que passa llavors gairebé...
Jo no tenim Pedri, jo potser sí que me l'imagino, eh?
Jo no ho tinc clar.
Ahir quan fèiem la Lotto Hansi, jo apostava per De Jong.
Veig bastant clar que jugarà Bernal.
No, vull dir que no...
Sí, sí.
No, però que és veritat que nosaltres els partits del Copa i veiem sempre més rotacions a les que hi veu Flick. I per això...
A mi em costa
perquè
veure...
Perquè si no, faríem avui clarament un Casador, Bernal... I
és que coneixent Flick em costa veure Bernal Casador, però Casador els partits de Copa diria que els ha jugat dels dos de titular. No sé si serà massa rotació per...
Jo no sé quin motiu hi ha realment per fer rotació, sempre i quan físicament els jugadors estiguin bé. És a dir, si De Jong està bé, tenint en compte, és veritat que va el Barça bé de jugar dissabte, però ara ja no jugarà fins diumenge amb el Mallorca.
Però el motiu per fer rotacions, Bernat, és que tens 18-19 jugadors a la plantilla i que tothom s'hi ha de sentir una mica implicat.
Sí, però tens un partit que, si el guanyes, et plantes ja en unes semifinals, eh? Sí, però això és de tocar un títol.
Però jo entenc totes les precaucions que tingui Flick, però si no pots anar a guanyar el Albacete amb jugadors que no siguin titulars a la teva plantilla... Jo crec que ens ho hem de fer mirar. O sigui, i fins i tot, ja vaig més enllà, ja no estan ni a la convocatòria. Que avui no hi hagi nanos d'aquests que estan en dinàmica de primer equip convocats, a mi em resulta estrany, però vaja, Flick ho ha fet així fins ara, i no canviarà, i és la seva manera de fer, i escolta, no li ha anat...
És que si avui no juguen els que no juguen...
Clar,
quan
sí,
no
és
no
això.
Mai,
sí, si avui no...
Jo crec que hi haurà partits, per exemple, quan torni a haver-hi Champions, partits de Lliga entre mig, vés a saber...
Ja, però que vull dir que tenir sí. Caçador un mes i mig a la banqueta, perquè hi ha un partit per setmana, i que avui no sigui titular... quan de tots els partits que tens és el que és més assequible que jugui, clar, o sigui, que no, el que no entendria és que De Jong descansés contra el Mallorca perquè jugués Caçador. Això és clar, que no ho entendria.
Clar, és a dir, el títol prioritari ha de ser la Lliga, és a dir, si en alguna competició pots rodar arriscant una eliminació, fins i tot, que, no, que segurament és que no arrisques,
però és que
Flick
no arrisques
més.
Flick que... no ho deu veure així.
Sí, sí,
deu pensar com el Bernat. Si...
No, no és la meva opinió, eh? Jo intento també posar una mica en el, que està,
sí.
en el que està fent Flick.
Però Pedri a Guadalajara va estar a la banqueta.
Sí, però Pedri a Guadalajara venia de... no està del tot fi, recordeu? Mm.
I algú més va sortir amb Pedri a resoldre el partit l'última mitja hora.
Rafinha crec que també va sortir, no?
Rafinha també va estar a la banqueta sí. aquell dia.
Ah, però jo sí que era un equip de... que era segona o primera ref? Era un equip...
Guadalajara era primera ref
i... I el que jo vull dir és que, si vols passar a l'eliminatòria, alguna bala t'has de guardar a la banqueta. No sigui que al final hagis de fer-los descansar perquè entrin els jugadors que no et poden marcar diferències. Jo crec que algun jugador per marcar diferències has de tenir... A la banqueta, no sé. Vaja, jo ho veig més per aquí. Jo crec que no hi haurà gaire rotacions, però jo crec que hi haurà futbolistes fonamentals. I m'heu preguntat per De Jong, que jo crec que és el tema capital, que fa el mig camp, que ara mateix sense Pedri, De Jong és imprescindible. Si pot jugar mitja hora, millor que no pas que jugui una hora. Però no sé,
d'aquí no res, d'aquí 20 minuts mal comptats, tindrem l'11 i sortirem de tots aquests dubtes que ens plantegem en veu alta. Més enllà d'això, Bernat, avui Joan Laporta ha anunciat, ha comunicat que dilluns presentarà la dimissió per presentar-se a les eleccions que quedaran oficialment convocades pel 15 de març, com ja sabíem de fa uns dies. Però a part d'això, que és un tràmit estatutari, per dir-ho això, el president, l'encara president del Barça, ha anat al dinar de directives al Albacete i ho ha aprofitat per carregar contra els arbitratges, eh?
Sí, contra el Madrid una vegada més. I aquí, abans d'escoltar, jo voldria fer un comentari de, que és que quan el president del Barça es digui Laporta o es digui com es digui, fa declaracions i parla del Madrid i critica el Madrid, evidentment és notícia. Quan ho fa 25 vegades o ho fa cada dia, per mi perd una mica l'interès informatiu, però tot i així continua sent el president del Barça. És veritat que vivim en un context també preelectoral i per tant és possible que aquest missatge ara mateix Laporta i el seu equip de comunicació consideri que és interessant de fer-lo perquè connecta amb molts socis del Barça, però jo tinc la sensació que estem fent un gramassa i que, en fi, que parlar cada dia del Madrid, no sé realment si fins i tot és sincer del tot. En qualsevol cas, com que el programa és pels oients...
Com que m'ho demanen,
i m'ho demaneu
ara,
nosaltres,
ara escoltarem escoltar a
novament a Joan Laporta parlant del Madrid i dels jugadors del Madrid que quan arriben a l'àrea cauen de forma doncs, gairebé sistemàtica.
Vi el partido del Madrid contra el Rayo y aparte de que no sé dónde salieron esos 9-10 minutos de extensión del partido, vi muchas jugadas que ya se están acostumbrando algunos jugadores a tirarse, a hacer ver que les tocan y eso debería ser una tarjeta. Vi que el Rayo salió muy perjudicado de ese partido.
Bé, això pel que fa al partit entre el Madrid i el Rayo, amb aquests 9 minuts en penal inclòs que va donar la victòria al Madrid i ja per rematar-ho doncs la menció a una de les grans diríem dels grans objectius sempre en la diana de Joan Laporta, Real Madrid Televisión.
Pasa que también como resulta que están favoreciendo a un club que tiene una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constante y permanentemente, pues claro, la reacción es esta. ¿Qué está diciendo ahora la televisión famosa que dice que todos los árbitros perjudican a su equipo? ¿No ha analizado nada de esto? Bueno, pues que se lo hagan mirar.
No. Doncs més enllà
deixem,
que...
Deixa'm també afegir-li en el context, que com heu pogut sentir, les declaracions són en castellà, perquè responen a preguntes de mitjans en castellà, tots ells amb seu a Madrid, i que veuen en la figura del president del Barça una font doncs, de contingut ràpid i fàcil amb el que s'anomena en el nostre argot una rajadeta contra el Madrid.
I a Laporta ja li va bé, i més encara en període electoral, per tant, convergeixen tots els interessos en aquest cas, més enllà que puguis estar d'acord amb algunes de les afirmacions que ha fet el president del Barça. Ricard, Bernat, veieu risc en el partit d'avui? Sí, hi va caure el Madrid, no, és un segona.
Jo, no.
No?
No hi veig risc.
Ricard?
Jo sí, però no perquè hi caigués el Madrid.
Sí, no, perquè respectes el potencial no, de l'Albacete.
Que em sembla una informació complementària, que em sembla molt bé, però que
però,
no, no...
Però hi veus el risc simplement perquè de tots els partits hi veus risc, o perquè és l'Albacete.
Correcte, perquè clar. Un partit de Copa segona, un camp de segona, per mi té risc, però... O sigui, potser, com deia el Bernat, que caigués al Madrid, potser li veig menys risc, saps? No li veig el risc perquè caigués al Madrid. Però vaja, sí, que el que voleu és un sí o un no, sí.
Hem obtingut un no del Bernat i hem aconseguit un sí del... del Ricard. Ricard, Bernat, d'aquí a 35 minuts arrenca la TDT. Gràcies, bona transmi.
Adéu.
Adéu.
Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
El mateix que preguntava el Ricard i el Bernat. Veieu risc en el partit d'avui al Albacete? Sí, hi va caure el Madrid. No, és un segona.
Igualadíssim avui. Sí, 48%, no 52%. M'he igualat, pràcticament ja impossible. El Damià diu, després de l'eliminació del Madrid sortirem avisats i endollats. Espero tot el que no fos així és que la plantilla... Diu, és tonta. A més, si el partit està en risc, que espero que no, Flick traurà a Lamine. El Jordi Duran diu, va, no...
Traurà, si és que no, ja l'ha tret ja d'inici, si no que és ja, el que molts ens temem.
El Jordi Duran diu, va, no fotem, que l'Albacete hagi arribat fins aquí amb el quadre que li ha tocat té molt mèrit, però el Barça ha de guanyar. L'Alfonso diu, i tant que hi ha risc, l'Albacete està en el millor moment de la temporada, tant esportivament com anímicament, però el Barça està avisat, no pot tornar a ser sorprès com li va passar al Celta i al Madrid. Seria un error imperdonable. El Macià diu, l'Albacete va eliminar el Madrid i està en un bon moment a la Lliga i el Barça ha hagut de resoldre les eliminatòries anteriors al final dels partits i sense poder reservar jugadors. No serà fàcil. El Ramon diu, ja ens ho coneixem, molt alertes tots perquè ha eliminat el Madrid, però tots passejant perquè és un segona i al final, com sempre, a patir. I acabo amb el Libertario, que diu, una flor no fa estiu i el Barça no és el Madrid. Hem d'acabar amb els complexes que encara perduren en el món culer.
Doncs molt igualat. Veurem què passa en el partit d'aquesta nit i, en tot cas, esperem, com sempre, que acabi amb la classificació del Barça per les semifinals de Copa. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Heart of Glass, no? Blondie. Número 1 al 1979. Molt bé. No té res a veure, no hi ha cap vocació editorial amb la següent informació que té a veure amb el Camp Nou, i que en poques hores eren informacions que de manera... inconexa ja coneixíem. A l'octubre la Federació Espanyola ens va fer saber que havia presentat a la UEFA la candidatura del Camp Nou com a seu de la final de la... com a candidata a seu de la final de la Champions del 2029, i ahir a la gala de Mundo Deportivo l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va reblar que Barcelona es postula al Camp Nou com a seu de la final del Mundial 2030, que, com sabeu, jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal. Ajuntant aquests dos factors, hem volgut consultar el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor David Escudé. Senyor Escudé, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, tot bé?
Molt bé, per ser gran cançó, eh?
Sí, senyor, sí, senyor. Vostè també és més de segle XX que de segle XXI, o no?
Absolutament, no em diguis vostè, sí, absolutament.
Doncs ja anem bé. A veure, final de Champions 2029, Final de Mundial 2030. Permeti'm que li plantegi així. Més fàcil que ens doni la final de la Champions que no que el Camp Nou li foti al Bernabéu la final del Mundial.
Bueno, no té per què, absolutament. Jo crec que tenim... ahir ho va dir l'alcalde, i és que és veritat, i ens ho hem de creure. Tenim la millor ciutat, tenim el millor estadi per poder esperar absolutament a tot, tant una cosa com a l'altra. Jo crec que les dues són compatibles i jo crec que fins i tot és bo doncs, tenir les dues coses seguides. O sigui que no, tot és compatible, tot es coordina i jo crec que a nivell de candidatures és difícil trobar una que presenti el que nosaltres com a ciutat en el dossier de candidatura en el seu dia ja es va presentar i que la FIFA va reconèixer com possiblement el millor dossier de totes les candidatures que s'havien presentat fins aleshores. No? Faltava aquest salt de qualitat, aquest salt també a nivell més polític del màxim, doncs, la màxima autoritat a la ciutat, que és l'alcalde, de dir que la ciutat doncs, anava a per totes. I en això estamos.
Uh-huh. Ara ho deia, que la FIFA els hi va reconèixer com el millor dossier de tots els presentats, però què és el que cal? Perquè és a dir, qui s'ho ha de creure primer de tot és la Federació Espanyola de Futbol o a qui s'ha de convèncer a la FIFA?
No, jo crec que és una feina, no? Aquí, en aquest cas, jo crec que la Federació Espanyola de Futbol s'ho ha cregut i s'ho creu. Quan parla de les seus, parla de l'Estat en general, parla d'Espanya, no se centra en una seu o en una altra, cosa que és lògica i és normal, i qui acaba decidint és la comissió que a tal efecte doncs, existeix a la FIFA, que avaluarà doncs, les bondats de cada un dels projectes, però jo que me'ls conec una miqueta, doncs clar, hi ha algunes coses que són absolutament objectives, i el número de localitats entre el Bernabéu i el Camp Nou és més que evident doncs, que són dades objectives, que la ciutat és una ciutat que està acostumada i que torna de nou a ser un referent mundial absolutament, perquè això ho vivim constantment en quant a l'organització de grans esdeveniments, doncs és una realitat. Ni Madrid ni Casablanca en aquest sentit doncs tenen l'experiència que tenim nosaltres. I això és objectiu, que la ciutat té les infraestructures adequades i jo crec que, evidentment, doncs, incomparables, com podem posar a servei de la FIFA per organitzar un mundial, com és un estadi olímpic que vindria doncs, també a poder oferir-se com a espai, com a d'entrenament, fins i tot, pels equips que venen a la final. Tot això ens fa doncs, una candidatura molt difícil de batre. Jo, per tant, estic molt optimista i hem d'estar i ens ho hem de creure de que tenim la millor candidatura.
Però i aleshores hem de pensar que la Federació Espanyola de Futbol serà absolutament neutral i presentarà les dues seus i dirà a la FIFA vostè decideixi?
Per això, entre altres coses, per això vam fer i ens vam entrevistar doncs, amb el president de la Federació Espanyola.
Ai.
Una entrevista que va anar doncs, força bé i on vam poder exposar doncs, tot el que us estem explicant, però és que el president n'era ben conscient del que parlàvem i se'ns va dir que hi hauria absoluta imparcialitat i nosaltres ens ho creiem, evidentment.
El context polític actual, aquest moment de teòrica reconciliació, creu que pot afavorir aquesta decisió? Perquè crec que ja ho vam parlar fa un temps, quan vostè ens va visitar amb motiu de la Copa Amèrica.
Sí.
Que jo li vaig plantejar si aquesta decisió, que evidentment provocaria ictus a la resta d'Espanya, seria acceptada amb aquesta esportivitat que ara plantejava la Sònia, i aquí és on vaig. Si el context polític creu que afavoreix les opcions de Barcelona.
Bueno, jo crec que pel mig han passat moltes coses també, i han hagut canvis arreu de les institucions. Crec que l'únic que no ha canviat ha sigut el responsable de la candidatura, que en aquest cas és l'Ajuntament de Barcelona i qui us parla. Per tant, una miqueta d'experiència i recorregut doncs en tenim, no? Jo crec que hem de separar les dues coses i evidentment que hi ha una final, però també hi ha partits prou importants i prou vistosos com perquè tothom se pugui sentir doncs, satisfet. El Mundial 82 va haver-hi una final, que va ser el Santiago Bernabéu, i va haver-hi doncs, un partit inaugural, que va ser el Camp Nou. I tots ho recordem i tenim... Bueno, jo era molt petit, però bueno, tenim tots un bon record de les dues coses, no del paper de la selecció, però de l'altre sí que tenim un bon record. No? Bueno, jo crec que...
Vol dir que si aquest cop passa al revés no s'enfadarà ningú?
No, i després, escolta'm, que també hi ha altres coses que no es parlen i que jo crec que són molt interessants de parlar, i és les, també les diferents subseus que tenen les seleccions i que com a ciutats es poden albergar, no? Vull dir que bueno, encara estem en un moment on hi ha molta feina pel davant, evidentment. És veritat que el Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic doncs marcarà també una miqueta la pauta i sabrem per on va la FIFA i és on tindrem més informació, però sobre la taula hi ha, doncs està, jo crec que està tot per decidir i en aquest moment, jo crec que prou important, previ al Mundial de Futbol, hem decidit doncs, que calia fer aquesta visita i que l'alcalde, doncs, a nom de la ciutat, ho posés sobre la taula, no? Mm-hmm. I la Champions és una feina que estem fent, evidentment, col·laborativament, com s'està fent col·laborativament a la final del Mundial amb el club, evidentment, i amb la Generalitat, per suposat, doncs el mateix amb la possibilitat d'albergar la final de la Champions en el 29 a l'estadi, no? Jo crec que seria una molt bona manera doncs, de demostrar al món de nou que la ciutat està més que preparada per albergar un esdeveniment d'aquestes característiques que el club i que l'estadi doncs igual, no? O sigui que jo crec que tot suma i que anem pel bon camí.
Imagino que ho tenen quantificat. Quin impacte econòmic pot suposar per la ciutat de Barcelona que una final de Champions se celebri aquí, directa i indirecta?
Champions o Mundial?
Ara la Champions, perquè m'hi ha fet pensar la Champions, més enllà de la del Mundial. Clar, la del Mundial és desplaçament d'aficionats durant la prèvia, també. És a dir, que també a Barcelona, a Cornellà, es jugaran partits i suposo que ja queda més difuminat. Però una final de Champions, que és un dia, diríem...
Sí, sí. Bueno, tampoc és un dia. Tampoc és un dia perquè, si us fixeu, quan ja se sap quina és la seu...
Sí, es fa dissabte, cap de setmana, ja, sí.
I durant molts mesos abans s'està parlant camí a, no? Doncs ja. A la ciutat que sigui, i tot això té un impacte comunicatiu i un impacte reputacional que és importantíssim i més en el món del futbol. No hem fet un càlcul, perquè igual que em pregunten amb el Tour de França, jo amb això soc força conservador en el sentit de que jo m'estimo més contractar els millors i que una vegada ha passat l'esdeveniment en qüestió, doncs es pugui fer un estudi acurat i prou seriós, no? Per saber quin ha estat l'impacte, però no cal córrer molt per saber que una final de la Champions a futbol no només és la quantitat d'aficionats que es desplacen, sinó també hi ha un punt importantíssim de reputació de la ciutat i de coneixement de la ciutat arreu del món. I, evidentment, ja no et dic, a la final del Mundial és l'esdeveniment a dia d'avui més vist de qualsevol esdeveniment esportiu i cultural que hi ha en el món, no? Bueno, són impactes econòmics molt importants, però que també com a ciutat, en altres àmbits i sectors, no especialment el turístic, perquè no es busca doncs, un impacte turístic, sinó es busca un altre tipus d'impacte, i sobretot també de que l'esport sigui doncs, un àmbit que es parli en majúscules, i per tant aconseguir que hi hagi cada vegada més persones doncs, que s'apropin i puguin fer esport, no?, durant tota la seva vida, doncs com a ciutat és innegable que ser la seu d'una final de la Champions o ser la seu de la final del Mundial és importantíssim, com també aspirem, i ho dic aquí, també aspirem a ser la seu d'esdeveniments femenins també lligats amb el futbol, i amb això també ho volem posar sobre la taula. Així que, bueno, no puc dir ara mateix quina és la xifra, perquè us enganyaria i m'estimo més, evidentment, doncs, perquè quan passi tenim els referents d'altres ciutats que han tingut doncs, aquest tipus d'esdeveniments i, evidentment, les quanties són importants.
Hi ha una bona notícia implícita en aquesta candidatura del Camp Nou a la final de la Champions del 2029, que és que tant l'Ajuntament com el Barça donen per fet que estarà acabat. Aprofito, ja sé que no és la seva finestreta, aprofito per preguntar-li si té al cap alguna data perquè el Barça ja pugui jugar amb el gol nord obert, aquesta famosa fase 1-1-C que en teoria havia d'estar concedida en aquest mes de febrer.
Doncs mira, sí que és la meva finestreta, ah, perquè abans de ser el regidor d'Esports sóc el regidor de Sant Martí, però també sóc el regidor de les Corts. I, per tant, com a regidor del districte, alguna cosa tenim a veure amb tot plegat, no? No,
I ara ve quan em diu la data.
No, és impossible la data. No, perquè s'escapa del coneixement de tothom i perquè no hi ha una data en concret. Les dates les marquen els treballadors i treballadores, els tècnics, bombers, cossos policials, i òbviament tècnics i tècniques de l'Ajuntament, per una banda, i també els treballadors de l'obra de l'Espai Barça del club. Vull dir que de vegades has d'esperar que es presentin tota l'activitat feta per poder entrar a fer la valoració corresponent i l'autorització corresponent, no? Fins que això no passa, no es pot, evidentment, donar el visiplau en aquesta fase, la UC que en parlàvem, i a l'obertura del Gol Nord. Estem parlant d'un espai que és important, evidentment, i que jo crec que estem parlant d'una temporalitat que no ens hauria d'allunyar molt de les dates on estem, però evidentment nosaltres com a Ajuntament sempre hem dit una cosa i amb això seguirem, i és que la nostra principal obsessió i el nostre principal objectiu és la seguretat, i per tant quan els bombers, quan els cossos policials, quan els tècnics de l'Ajuntament ens diguin ara és el moment, serà el moment de la signatura de qui us parli en aquest sentit. No?
Molt bé.
O sigui que no hi ha una data en concret perquè us estarien enganyant, i quan es parlen de dates no es pot fer massa cas perquè no hi ha una data fixa.
Molt bé, ens quedarem però amb aquest no estarà gaire lluny de la data on ens trobem, per tant esperem.
No, clar, jo sóc molt optimista, sí. Però això no vol dir dies, poden ser setmanes.
D'acord.
Vull dir que no... Doncs, ni molt menys són dies, eh?
Doncs esperarem. Sortida del Tour 2026, final de la Champions, sí, 2029, final del Mundial 2030. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor David Escudé, se li gira feina, més de la que ja es busca ell mateix. Senyor Escudé, gràcies, i que siguin aquestes dates que dèiem. Tant de bo que Barcelona aconsegueixi tot això que es proposa esportivament parlant. Gràcies i una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una altra abraçada, gràcies.
Adéu. Farem una pausa i marxarem cap a Girona. Li hem de preguntar al Solà si hi ha alguna novetat sobre l'estat físic de Ter Stegen. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La Calòrica torna a Barcelona amb La brama del cérvol, una comèdia existencial i política i una crítica a la necessitat constant de viure noves experiències. Un espectacle que ens situa en un hotel d'alta muntanya on tots els personatges viuran situacions que els canviaran la vida. El Teatre Poliorama del 5 de febrer a l'1 de març.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, el Matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura. Escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days d'Alcom Viatges i sigues el més llest de l'ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. Alcom Viatges, sabem de viatgers.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matriculat ja a ilerna.es.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
En punt, 7:45 del vespre, un quart d'hora abans de cedir el testimoni a la TET i un munt de coses per explicar-vos. La primera, passar per Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui Ter Stegen se sotmetia a més proves, però de moment no hi ha novetats, oi?
No, perquè estem pendents del que acabi de decidir el mateix jugador. Proves mèdiques del Girona, recordeu, diumenge. Ahir comunicat mèdic, també proves mèdiques del Barça, pendents també de més proves que ha demanat el mateix jugador pel seu compte. Vol més opinions, vol recopilar totes les proves mèdiques que li han fet aquests últims dies, parlar amb els metges, amb la gent de la seva confiança, parlar sobretot amb Alemanya, aviam si l'esperarien o no i quina seria la decisió en cas que prengués la decisió d'operar-se, si fa una cosa o una altra, perquè continua tenint el Mundial al cap. Avui ha estat a Girona, la ciutat esportiva, i ens consta, ens han dit que està molt tocat per aquesta lesió que va tenir dissabte al camp de l'Oviedo.
Com és normal. Ara ja estem esperant a veure si Ter Stegen passa pel quiròfan o fa tractament conservador en funció del que li recomanin els diversos especialistes que està consultant, però és evident que s'estarà una bona temporada sense jugar. I el que sabem des d'ahir nit també és que acabarà formalment acabarà la temporada sí. Com a jugador del Girona, s'ha dit pel Barça. Per cert, Edu, que ho comentàvem, tiempo de...
Sí, ho he vist.
Tiempo de revisió.
Tiempo de revisió diu que hauríeu d'haver jugat contra 10 al Tartiere des del minut 2, eh?
Sí, per aquella entrada de Colombato. De fet, la transmissió sí, sí. Ja ho vam explicar, la Carla Borràs va explicar que havia d'haver intervingut al VAR amb aquella entrada de Colombato sobre Benat. No li van dir res a l'àrbitre Javier Alberola i, vaja, doncs tot va continuar. Però sí, ara ho he vist fa una estona que deien que l'havien d'haver expulsat.
Petit o gran, segons com es miri per judici pel Girona, tot i que és cert que Benat va ser el primer que no hi va donar gaire voltes. Edu, gràcies.
Adeu.
11 del Barça pel partit d'aquesta nit al Carlos Belmonte d'Albacete.
Juga Lamine Yamal de titular. Aquí no hi ha gran sorpresa després de sentir ahir Hansi Flick. Frenkie de Jong, en parlàvem abans amb el Torque i el Bernat Soler. Titular també, Frenkie de Jong. I fins i tot et diria, entre els titulars habituals, Eric García. Aquest ho està jugant absolutament tot. Ha passat de ser el 12è home a ser, bàsicament, Eric García i 10 més. Joan García a la porteria, defensa per Eric, que avui fa de lateral dret, fent descansar així Koundé. Araujo, primera titularitat, acompanyat de Gerard Martín, a l'eix de la defensa. I Cancelo, per l'esquerra.
Deixa'm dir que Koundé hagués jugat avui, ja hauria estat per morir-se. O sigui, que va demanar el canvi l'altre dia. Ja em sembla malament que juguin tants titulars, però, en fi, ja Koundé hauria sigut la bomba.
De fet, ens quadra bastant la defensa, el que la majoria posava un Cancelo lateral dret sí. I Eric de central i llavors Gerard Martín al lateral esquerre, però ha canviat els ordres Hansi Flick per acabar fent, això sí, Eric titular, que Koundé descansi. Eric per la dreta, Cancelo per l'esquerra, parelles centrals, Araujo, que torna, com insisteixo, a una titularitat, i Gerard Martín. Mig del camp per Bernal, De Jong i Olmo, per tant, Caçador a la banqueta.
I Fermín, que avui es retroba amb el seu exentrenador
Fermín,
Linares.
Fermín també a la banqueta, i al davant Lamine Yamal, Lewandowski, que ha de fer-ne a la banqueta, i Rashford per l'esquerra. Per tant, Roni Verdaggi també espera la seva oportunitat, que no descartem que li caigui davant el Mallorca, segons la lògica que ens explicava també abans el Bernat Xulé.
Si Rafinha no hagués estat lesionat, avui igual ens presentàvem al Albacete amb la davantera titular de, del Barça. Bé,
Flick es veu que sí que hi veu risc d'eliminació
sí,
i vol assegurar.
Que Déu hi faci més que nosaltres. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Una de les puntes de les últimes hores de mercat té a veure amb l'Espanyol i amb Ramon Terrats, que segons el Getafe hauria dit que estava disposat a anar-hi, que el Getafe també diu que l'Espanyol va ser qui va frustrar l'operació. Què en sabem?
Doncs mira, comencem per les declaracions. Aquestes declaracions d'Àngel Torres ahir a darrera hora de la nit, de fet gairebé de matinada, les declaracions del president del Getafe han posat en un problema Ramon Terrats.
No, nos han dicho que no, es decir, habíamos hablado con el Villarreal porque pertenece al Villarreal y con el agente, con el chico, todo de acuerdo, pero el Español en el último momento pues ha considerado que no debía salir y nada, no pasa nada.
Aquestes declaracions d'Àngel Torres responia a la pregunta de l'Espanyol us ha tancat la porta al fitxatge de Ramon Terrats. Coses que podem explicar a aquesta hora. El Getafe és veritat que en aquest mercat d'hivern ha picat a la porta de Ramon Terrats i ha picat a la porta de l'Espanyol i ho ha fet a través del representant del jugador. Quan es fa la consulta, l'Espanyol tanca la porta, la tanca amb clau i tira el candau al mar. Per tant, l'Espanyol no ha volgut saber-ne res. Per tant, l'Espanyol li ha mostrat al jugador interès. El jugador sempre ha estat al marge. Per tant, en aquesta declaració del que diu Ángel Torres, u, no és cert un acord amb el jugador, amb el representant tampoc i amb el jugador tampoc, i sí que és cert que l'Espanyol ha dit que no. El jugador sempre ha estat al marge, Ramon Terrats, ja sabeu, és molt perico, diríem que potser va ser el moviment de l'estiu que va fer més il·lusió als seguidors blanc i blaus, no ha dit mai que vulgui marxar, de fet, ens diuen que està capficat en seguir triomfar l'Espanyol, fins al punt que l'Espanyol ha publicat a les seves xarxes socials avui un petit vídeo, segur que l'heu vist, dura 6 segons, el titular és I que parlin, i surt Ramon Terrats assenyalant l'escut de l'Espanyol i fent un polze cap amunt. Què diu el representant? Doncs això, que ell sí que efectivament ha parlat amb el Getafe, que ells atenen a tothom, però d'aquí a que hi hagués un acord, res de res. Per tant, Ramon Terrats es queda i veurem si té més minuts, perquè és veritat que de moment no està sent protagonista.
Sí. Va, pel que expliquen, no ha fet cap moviment per marxar, però vista la seva participació, hauria tingut sentit que el fes. En fi, a veure com va aquest segon tram de temporada pel magnífic migcampista de l'Espanyol. Gràcies, Marcos.
Adeu.
I encara un últim punt de futbol, aquest és negatiu. Té a veure amb un jugador de l'Europa, Salva Ferrer. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que ha de retirar-se als 28 anys.
Sí, per problemes al maluc, que és un jugador format a l'Adam, que va jugar segon al Nàstic, que d'allà va saltar a l'Spezia italià, amb qui va aconseguir l'ascens a la Sèrie A. De fet, hi va jugar 5 temporades i alguns dels titulars avui de la seva retirada doncs, diuen el jugador de Martorell, que va jugar contra Cristiano Ronaldo, contra Ibrahimovic, quan era a la Sèrie A. D'allà el van cedir a la Nortosis de Xipre i a finals de 2003, quan jugava a Xipre, li van detectar un càncer al sistema limfàtic. Va estar més de 2 anys sense poder jugar en tractament. Al maig del 2025 va tornar a jugar en l'Espezia i a l'estiu, aquest estiu passat, va fitxar per l'Europa. Però, finalment, problemes amb maluc l'obliguen a penjar les botes. El defensa de Martorell ha explicat que abans de trobar-li la malaltia ja tenia molèsties al maluc, però quan li detecten aquest càncer, doncs, el tractament que li fan fer ha tingut, doncs, ha agreujat aquests problemes que tenia al maluc i, finalment, li hauran de posar una pròtesi i per això no podrà seguir jugant.
Ni amb la medicació he sigut capaç de tornar a sentir-me bé i treure'm aquests dolors. Els dolors són massa limitants per jugar a futbol i ara doncs, és quan he decidit, després de pair-ho molt i pensar-ho moltes vegades i ser una decisió molt difícil perquè al final tinc 28 anys i no et pots imaginar que hagis d'acabar amb una pròtesi amb aquesta edat, bueno, doncs hem decidit que és el que toca.
Doncs d'una bona notícia, que li han pogut tractar el càncer a una dolenta, que és que no podrà continuar amb la seva carrera esportiva. Sort pel Salva Ferrer en el que vulgui fer ara, ja fora de la seva vida com a futbolista. Ruth, gràcies.
Gràcies.
En bàsquet tenim en joc el descans al partit de la penya a la Champions a la pista del Würzburg. De moment guanyen de 8 els verdinegres al descans, 42 a 50. I a 9:15 a l'Eurolliga, Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Partidàs al Palau. Barça, Fenerbahçe, torna Saras, ens visita el vigent campió de l'Eurolliga i el líder de l'actual Eurolliga.
I segurament l'equip més en forma ara mateix d'Europa, 8 victòries dels últims 9 partits. És veritat que el Barça va estar a punt de guanyar allà. Fins a l'últim segon, doncs, va tenir opcions reals i semblava que el partit se'l podia endur. O sigui que, bé, Jesi Cabeixo sempre és benvingut aquí al Palau, almenys pel que veiem de l'afició, doncs, quan surt a pista. I, en tot cas, el Barça, que està com està, ve de 3 derrotes i veurem si dona per arribar a l'últim quart i rendir el nivell que haurien de rendir i no perdre el partit.
Va dir Xavi Pasqual que era un bon dia per trencar aquesta mini ratxa de negativa de derrotes. Esperem que així sigui. Ho podreu escoltar a l'Eurolliga al Tot Gira a partir d'un quart de nou, el partit sí. A 2:15 de nou. Per cert, parlàvem del partit de la penya. Ernest, avui és notícia la desvinculació de Sam Dekker.
Doncs sí, se l'ha desvinculat després de setmanes d'intentar que el jugador tornés, diguem-ne, en òrbita, però la veritat és que sigui per problemes d'espatlla o sigui per problemes seus, com per exemple ja Londres, l'etapa de Londres va acabar també per l'estil, doncs bé, el jugador no ha respost als estímuls, no ha estat al nivell que tenia la temporada passada i que ell pot donar, i tot i que el propietari es va seure amb ell a parlar perquè era el segon més ben pagat de la plantilla, doncs el jugador no ha fet el pas i la penya se'l treu de davant i, per tant, doncs bé, té una miqueta de marge per si cal fitxar en competicions Eurolliga. Parlo pel Barça, hi ha temps fins al 25-26 de febrer. Aquí a la Lliga ACB doncs, tens una miqueta més de marge si el jugador doncs, no té equip i, per tant, la penya ho valorarà.
Avui estem pendents del Würzburg Joventut i a partir de 9:15 del Barça Fenerbahçe. Demà ho estarem del Baxi Manresa Reyer Venècia a l'Eurocup i del Galatasaray Uni Girona a l'Eurolliga femenina. Ernest, gràcies, bona transmi.
Així bé, gràcies, Jordi.
I l'últim apunt d'aquest Tot Costa de Butxaca és una recomanació, un rècords. Concretament, Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un rècords que va d'handbol i que va de la nova vida d'Antonio García, exjugador del Balonmano Granollers, vaja, i de molts altres equips, una llegenda del nostre handbol, que ara és entrenador.
Sí, sí, senyor. De fet, és l'ajudant d'Antonio Rama a la banqueta del Granollers, un nano sortit de la Llagosta i que ha passat i que ha vestit les millors samarretes del món de l'handbol amb un palmarès excepcional i que aquest estiu posa el punt i final a la seva carrera i obre el focus a la seva nova vida com a entrenador. Una mica un documental per veure com és la seva mirada ara com a tècnic i com el veuen també els que fins a dos dies eren els seus companys.
Una mica tet a tet d'entrenador a entrenador Ramon Salmurri i Antonio García.
Sí, faltava el Phil Jackson de la Vila de Gràcia.
Molt bé, molt recomanable, el teniu disponible ja a les plataformes, al web i a l'app de Catalunya Ràdio i evidentment també a la plataforma 3CAT sota el paraigües del Rècords de la factoria d'esports de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Aprofitant que tenim per aquí, Salmo, ha renovat un jugador del Barça que és important.
Sí, sí, molt important. Ian Barrufet, una de les sensacions de la temporada de l'equip d'Antonio Carlos Ortega, extrem esquerre, un jugador que defensa en posicions centrals i això li dona un plus. Aquest matí ha passat per les oficines del club i, segons m'expliquen des del propi Barça, la renovació ja està tancada, ja s'ha signat. Signa fins al 2029, tenia contracte fins al 2027, però aquest nou contracte signat avui comença a entrar en vigor aquest mateix estiu. Per tant, podríem dir que amplia el seu contracte per 3 temporades, un jugador estructural, un jugador capdalt perquè és un jove talent del panorama internacional i a més estem parlant d'un jugador format al planter del Barça, la qual cosa sempre suposa un plus.
I a tot això, en mig minut ets capaç d'explicar-nos el nou format que es proposa per la Lliga Sobal?
Doncs mira, que la Sobal ha de debatre si accepta o no la proposta de nou format de competició, que bàsicament el que fa és reduir la competició, la Lliga regular, a només una primera volta i a partir d'aquí queden dos grups, el grup que lluita pel play-off, pel títol, i el grup que lluita per la permanència.
I el Barça no hi està gaire per la feina, eh?
El Barça vol una Lliga regular com la té fins ara, que li dona tot el marge del món, i la majoria de clubs volen intentar estimular una mica la competició perquè no sigui un monòleg absolut del Barça.
Entrenador Salmo, gràcies.
Vagi bé, Phil.
Minut i mig i les 9, la Sònia, ahir les 8, la Sònia remata el tot costa.
Ara em queda el dubte de si Salmo és entrenador estil Íñiguez o no. Bé, ja ho resoldrem demà. Recordem que no. Ara a les 9 del vespre aquest Albacete-Barça per TV3 i per tant podreu sentir pel seu canal dual a la TDT, ara us deixem amb ells, l'11 de Hansi Flick amb Araujo, tornant a la titularitat, una titularitat que, on també s'hi mantenen De Jong, Lamine Yamal, Eric García, Joan García a la porteria, per tant un 11 força titular amb algunes peces que també s'esperaven, Joan García a la porteria, Eric Araujo, Gerard Martín i Cancelo en defensa, Bernal, Frenkie de Jong i Olmo al mig del camp, i al davant Lamine Yamal, Lewandowski i Rashford per jugar contra l'Albacete, el dia en què també us hem explicat que Laporta ha confirmat en una acció conjunta amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat que presentaran candidatura perquè el Camp Nou pugui acollir la final de la Champions del 2021-29 i la final del Mundial del 2030. I per això hem entrevistat el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, el Xavi Vall, la Júlia Aparicio i l'Aleix Jové al control central. Gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Ara arrenca la TDT de l'Albacete-Barça. Dani, atent, eh?
M'importa un pepino, però un pepino grandiós.